els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Obrim la nostra secció dels dilluns amb la coordinació de Montserrat Creus i amb la col·laboració de Càritas Catalunya, com sempre l'espai de la caritat i del servei als més necessitats. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. La taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya com a organitzacions representatives d'aquest àmbit i la Plataforma d'Infància de Catalunya de la taula del Tercer Sector Social han comparegut en la sessió de la ponència de la proposició de llei sobre el Tercer Sector Social al Parlament de Catalunya per defensar l'aprovació d'aquest marc legal i respondre a les preguntes dels grups parlamentaris. Des de fa més d'un any i mig, recordem-ho, la Cambra Catalana tramita aquesta llei que les entitats socials argumenten que és urgent, necessària, oportuna i també viable. Actualment, el Tercer Sector Social no disposa d'una normativa que reconegui la feina i la contribució essencial de les entitats socials catalanes a la ciutadania i la societat, com passa en altres comunitats de l'Estat i en altres territoris europeus, ni tampoc compta amb un marc jurídic que reguli la seva relació amb les administracions. Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, va afirmar que cal acabar amb aquest greuge comparatiu i va recordar que les entitats socials han ajudat a construir l'estat del benestar i són capaces de donar resposta a les emergències socials, però també als reptes actuals i de futur, i són mur de contenció davant les conseqüències de la pobresa, l'exclusió i les desigualtats. Per la seva banda, Jordi Roman, president de la Confederació Empresarial, va remarcar que aprovar aquesta llei significa preservar el tercer sector, preservar les entitats i també les persones treballadores i especialment preservar els drets d'aquestes persones que són les més vulnerables de la societat. I la proposició de llei del tercer sector social presentada per aquestes dues grans entitats vol garantir, en definitiva, la participació del tercer sector social en el disseny, l'execució i el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques. El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, va visitar divendres passat, dia 9, Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors de Sabadell. Va ser rebut al centre que atén persones sense llar amb el virus d'immunodeficiència humana, el VIH, pel bisbe Salvador, per la directora general Mònica Martínez i pel vicari general de la diòcesi Fidel Catalán, així com també pel delegat episcopal Llorenç Segalés i altres responsables i col·laboradors. Amb ells, Campuzano va visitar el centre i després es va reunir amb el bisbe Salvador Cristau i els responsables diocesans de Càritas. A la reunió es va reflexionar sobre la problemàtica social i la col·laboració de les institucions amb l'acció social de Càritas. El conseller va agrair la reunió i va felicitar la feina que s'hi fa. Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, va recollir l'any 2023 un total de més de 643.600 quilos de tèxtil entre diverses de les comarques que formen part de la diòcesi de Lleida. La capital del Segrià és la ciutat amb més quantitat de tèxtil gestionat, amb més de 297.000 quilograms, que representa gairebé el 46% del global. Es tracta de xifres semblants a anys anteriors i que s'aproximen a les del període 2020 i 2021, en què la influència de la pandèmia va generar un augment significatiu del volum de recollida. Després de passar per un procés de comprovació i adequació, la part d'aquesta roba acaba a les tres botigues Moda-Re que l'entitat disposa a la capital del Ponent, a Lleida. Per comarques, el Segrià és el territori on s'ha reciclat més roba amb un augment significatiu de més de 4.000 quilograms en relació amb el 2022. Més enllà de les xifres, des de Troballes també es vol sensibilitzar la població davant la importància de la reutilització i el reciclatge de roba. La indústria tèxtil és actualment la segona més contaminant del planeta, ja que només un 12% del total es torna a fer servir o entra en un procés de reaprofitament. L'empresa d'inserció de Càritas promou la creació de llocs de feina dirigits en exclusiva a persones en situació de vulnerabilitat. Així té un impacte econòmic i social en la població, deixa una empremta mediambiental positiva en l'entorn i té efectes en l'àmbit comunitari perquè afavoreix propostes de proximitat en el territori. També us expliquem que la Fundació Formació i Treball s'expandeix arreu del territori català i ha obert la seva segona botiga Moda Re a l'Hospitalet de Llobregat, ubicada concretament al carrer Progrés 54. Se suma a les més de 160 existents arreu d'Espanya i és la número 24 que la Fundació impulsa en territori català. L'acte d'inauguració va tenir lloc el 30 de gener passat i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, així com de representants de Moda Re i de la Fundació Formació i Treball. La botiga Moda Re Progrés ha estat creada amb una imatge moderna i actual que pretén trencar els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. Actualment hi treballen 4 persones, una d'estructura i 3 amb un contracte d'inserció sociolaboral. A més, aquest nou establiment permet continuar ampliant la xarxa d'entrega social de roba i complements a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. I les nombroses delegacions de Càritas articulen en el mapa diocesà català des d'un punt de vista interparroquial o arxiprestal. Treballen a temps real amb dades que posen en relleu comparativament l'estat actual de la immigració. A Igualada, per exemple, hi ha Càritas Interparroquial Anoia Segarra, creada el 1981, i per la qual han passat ja l'any passat un total de 593 persones d'altres països sense documentació i necessitats d'ajuda. Una dada poblacional que pot arribar a representar un viu reflex, proporcionalment parlant, segons diu Càritas, del que passa en territoris com el català, on per la seva educadora social, Josefina Quintana, el fenomen de la migració mal gestionada té un gran enemic, que és la tasca executada per entitats com la que representa. Tant Quintana com Elisabet Pérez, treballadora social d'aquest espai, expliquen que només són 2 formigues en un formiguer de grans dimensions que ha arribat a consolidar una manera de fer pròpia gràcies a l'ajuda rebuda. En el marc de la conferència, que portarà per títol El repte en l'acollida de migrants a casa nostra, Quintana i Pérez s'han preparat una intervenció que bascularà entre la plasmació de les xifres reals i la necessitat de continuar fent pedagogia sobre aquest mal endèmic en les societats avançades. Aquest dimarts es presentaran en públic a 8:15 del vespre aquestes iniciatives a la parròquia de Santa Maria d'Igualada. I després de l'informatiu de la Caritat, com cada setmana, anem al testimoni. Amb un nom propi, el del Centre Català de Solidaritat, el CECAS, una fundació privada sense ànim de lucre fundada l'any 1991, promoguda pels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i vinculada a Càritas Catalunya. Es dedica a l'atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d'exclusió social amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències, considerant les patologies derivades. Amb la voluntat de cobrir tot el territori català, el Centre Català de Solidaritat disposa d'espais d'atenció, especialment a Barcelona i a Tarragona, així com centres d'informació a les diferents Càritas diocesanes de Catalunya. Comptem amb Ferran Soler, director del CECAS, el Centre Català de Solidaritat, vinculat, com dèiem, a Càritas Catalunya. Senyor Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies.
I a tots vosaltres.
Molt bé. Què és el CECAS, el Centre Català de Solidaritat, i quina és la seva missió?
Com bé has dit, CECAS és un projecte d'església de Catalunya promogut pel Concili Provincial Tarraconense i vinculada a les 10 Càritas de Catalunya. De fet, són els patrons de la Fundació CECAS. El seu president és el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Molt bé.
I la seva missió és atendre l'atenció a les persones amb drogodependència, però preferentment aquelles que es troben en situació d'exclusió social. I això, per tant, és adreçat a totes aquelles persones que per la seva situació no es podrien pensar mai poder fer un tractament integral d'aquest tipus, no? I això és molt bonic, no?, veure una vegada més que l'Església està present amb els més desfavorits. Uh-huh. I, a més, fer que es va sorgir en un moment del boom de l'heroïna, de l'OVH, on era desbordant tota aquesta situació de les addiccions.
I tant. Quins són, concretament, els serveis que la Fundació CECAS, Centre Català de Solidaritat, du a terme?
Actualment, els 3 serveis de CECAS que oferim són, per una part, ambulatoris, a Barcelona i Tarragona, un centre de dia aquí a Barcelona, i els serveis residencials que anomenem les comunitats terapèutiques a Barcelona i Tarragona. L'ambulatori el fem tant a Tarragona com a Barcelona. És un servei d'orientació i acompanyament a les persones que demanen ajuda, tant per ingressar com per després en la seva sortida, en la seva alta terapèutica. I des del 2007, després d'un estudi pilot que vam fer en col·laboració amb els serveis socials de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, es va crear el Centre Dies, un servei molt, molt reduït, per 10 persones, amb diagnòstic de patologia dual, o sigui, addicció i trastorns mentals associats. No? D'aquestes 10 places de Centre Dia, 3 són residencials, és a dir, ingressats en comunitat terapèutica, que ara comentaré. No? La resta són en format de centre de dia. I la part residencial de tractament, o sigui d'ingrés, de 24 hores, el que anomenem les comunitats terapèutiques, les tenim ubicades en 3 llocs diferents, a Tarragona, a Barcelona i en el terme de Sant Cugat de Vallès. Aquesta part del programa intensiu té una durada al voltant d'una mitjana de 8 mesos, però sol ser al voltant de 12 mesos d'ingrés, depenent de cada persona. I la tenim dividida en 3 parts. Primer, una fase d'acollida o orientació en el moment de l'ingrés. Té una durada aproximadament, aquesta primera part, de 2 mesos. És quan ingressen del carrer, diguéssim. Aquí hi ha tot un treball d'hàbits, no? Després, una segona fase pròpiament de comunitat, que aquí doncs, ja es treballa molt més aspecte psicològic, acompanyament, no? Amb una durada de 7-8 mesos. I, finalment, la darrera fase de reinserció que ja prepara la persona per al retorn al món real, no? Abans de la seva alta terapèutica. No? Això amb una durada d'uns 2-3 mesos. Això fa doncs, un total d'un any, al voltant d'un any que fa aquest tractament. A Tarragona tenim una comunitat de 24 places especialitzada en addicció femenina. És una comunitat per atendre la realitat de la dona que pateix addicció. Sí. I en aquí som els pioners a Catalunya des de l'any 2005, o sigui, ja fa 19 anys, en aquesta especialització de la dona addicta, no? Des de com arriben al programa, l'estigma de les persones que pateixen l'addicció, i més si ets dona, el tipus de substància que consumeixen, amb les dones és més alcohol i les benzodiazepines, com viuen el rol de mare, no? Tot i que aquest tema de la paternitat també el treballem amb els homes, però en conjunt l'addicció femenina té una sèrie d'especificitats que veiem que havíem d'atendre de manera més especialitzada.
Bé, doncs...
A Barcelona, a la diferència de Tarragona, l'itinerari terapèutic dels homes els tenim en 3 fases i 3 espais diferents. L'acollida la tenim aquí a Barcelona, ciutat, amb 24 places. La comunitat, aquest procés més llarg, el tenim al terme de Sant Cugat, amb 35 places. I la reinserció, que són aquests pisos que preparen ja per la sortida, amb 13 places.
Doncs molt bé, perquè no se'ns tiri el temps a sobre, molt breument, amb quins recursos humans i econòmics compta la Fundació Seques i quin és el perfil de les persones ateses?
Sí, per d'un davant, aquest projecte comptem amb un equip humà molt competent i especialitzat, 36 voluntaris i 47 contractats. És un equip interdisciplinari, aquí doncs, format per integradors, educadors, psicòlegs, pedagogs, infermers, metges, també amb el suport de Sant Joan de Déu amb 2 psiquiatres. Els voluntaris sempre han volgut, des del seu inici, la fundadora, la Pilar Maia, va ser que va voler doncs, deixar molt clar que els voluntaris havien de ser part fonamental d'aquest projecte. No? I després, quin perfil de persones? Doncs, bueno, el perfil de persones que tenim és majoritàriament homes, un 88% enfront del 12% de dones. Cada vegada més sí que és veritat que sembla que hi ha més demanda de dones que s'atreveixen a demanar ajuda en aquestes situacions. I la mitjana d'edat doncs, ronda al voltant dels 44 amb homes, 42 en dones. La substància doncs, va des de l'alcohol, l'heroïna, el cànnabis, bueno, etc.
I ja per acabar molt breument també, com es pot col·laborar amb els Seques?
Sí, important. Bueno, de moltes maneres, jo diria. Primer, coneixent-lo per donar-lo a conèixer aquelles persones o famílies que ho puguin necessitar. No? Tots coneixem d'algun familiar, parent, veí, doncs, que passen per situacions d'aquesta realitat, d'aquesta pandèmia, no? Que és l'addicció. Després, també col·laborant com a voluntari o com a voluntària en diferents projectes. Necessitem moltes mans per fer acompanyaments, bueno, diferents coses. Col·laborant econòmicament també, fent una aportació anual o mensual, no? Tota petita ajuda és una gran ajuda, no? Fer que no deixa mai ningú al carrer per una qüestió econòmica, no? I això, gràcies als patrons, les Càritas de Catalunya, podem assumir aquest tret diferencial amb altres programes.
Doncs molt important el que ens ha dit, és un centre, una fundació de tots els creients, de tots els qui se senten a Església. Moltíssimes gràcies, esperem que els projectes d'aquest any 2024 també vagin creixent, vagin desenvolupant-se. Ferran Soler, director del Centre Català de Solidaritat, el CECAS, de Càritas Catalunya, i també centre promogut pels bisbes de totes les diòcesis. Que vagi bé, una abraçada i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per la possibilitat de donar-nos a conèixer. Adéu, bona tarda.
Alguns apunts d'agenda. La Federació Catalana de Voluntariat Social organitza la formació titulada Tècniques i recursos per a la captació i selecció de voluntaris. És des d'aquest dimarts 13 de febrer fins al dia 22, de 9:45 del matí a 12:45 del migdia, en format virtual. L'acció vol desenvolupar competències clau que es posen en joc en l'entrevista i les diferents fases de captació i selecció de persones voluntàries per a l'entitat. Des d'aquest dimarts 13, de 10 del matí a 12:45 del migdia, al local del Rebost de Càritas de Montcada i Reixac, al carrer Alacant número 11, es fa la trobada de tots els voluntaris dels projectes de repartiment alimentari dels arxiprestats de Rubí, Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac. A més, Càritas Diocesana de Tortosa organitza per aquest proper dimecres 14 de febrer, dimecres de cendra, una formació específica dels referents del voluntariat per conèixer i implementar el pla de voluntariat. Més propostes d'agenda, també aquest dimecres 14 de febrer, des de les 4 fins a les 5 de la tarda en format online, es fa una sessió de l'Espai de Trobada en Comunitat a càrrec del pare Llorenç, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa, un espai que permet compartir dubtes, anhels i coneixements en comunitat. I una altra activitat de la Federació Catalana de Voluntariat Social que donem a conèixer en aquesta agenda és la formació Motivant el Voluntariat amb Experiència, que es fa aquest divendres 16 de febrer des de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia a l'Hotel d'Entitats de Girona, al carrer de la Rutlla, número 22 de la capital del Gironès. S'adreça a responsables i coordinadores d'equips de voluntariat i a voluntaris en general. I aquest dissabte, dia 17, a les 11 del matí, a la rectoria de Mer, al Gironès, el projecte dels Horts Comunitaris de Càritas a Mer organitza el taller Cuines del Món, un espai d'intercanvi de receptes i experiències. I encara us avancem que aquest dilluns vinent, dia 19, a les 5 de la tarda, en format virtual, Càritas Barcelona acull una sessió informativa sobre voluntariat per a totes aquelles persones que vulguin ser voluntàries de la seva institució. I amb aquests apunts donem per acabada la veu de Càritas. Fins aquí aquest espai.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.